Hola, bon dia, què tal, com estem? Engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 1 de desembre de 2020. 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12 que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. 3 hores d'alt i baix Penedès. I aquestes són les propostes que hem preparat i dissenyat per aquest dimarts 1 per compartir amb tots vosaltres d'aquí uns instants. Comencem amb la previsió meteorològica amb el Pere Almendárez. Sabem que sou fans d'aquest miniespai, que us agrada molt escoltar el Pere tant dimarts com divendres, perquè som un país que ens fascina el temps, mirar el cel al capdavall. Això serà d'aquí uns minuts i a continuació sortirem a passejar. Avui passegem per les caves Giró i Giró de Sant Sadurní, amb el seu propietari, el Ramon Giró. A 2:15, primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, en aquest flaix informatiu que us acostem, el primer dels tres que arribaran al llarg d'aquest matí. I a continuació, encetem el tema de la setmana que avui dediquem a aquest 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida. I ho farem parlant amb una penedesenca, l'Alba Torrents, que precisament ha fet el seu doctorat sobre la vacuna de la sida i que actualment investiga la vacuna preventiva als Estats Units. A les 10 destinarem l'actualitat d'aquest dimarts al poble sarauí perquè tot el moviment solidari que hi ha a casa nostra, moltes entitats amb el poble sarauí, han elaborat un manifest, un comunicat davant la situació actual al Sàhara Occidental, reivindicant per enèsima vegada el dret a l'autodeterminació del poble sarauí. Avui en parlarem amb Kilian Fuertes de l'associació Baix Penedès amb el Sàhara. A 2:15, segona cita amb les notícies, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació parlem dels cursos de formació professional per a l'ocupació. Amb la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de Vilafranca, l'Anna Carbonell, coordinadora de formació del Servei d'Ocupació Vilafranquí i la Núria Garcia, l'alumna del CEFET durant el curs 2019-2020, que si l'Anna i la Mercè ens parlen de la teoria, ella ens acostarà la pràctica i les vivències, la seva experiència com a alumna d'aquest curs de formació professional, les pràctiques i com entoma ara el futur. A les 11 obrirem aquesta tercera hora de dimarts amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès a Ràdio Vilafranca i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní a Ràdio Sant Sadurní. Us acostarem a Etimologia, un concurs on volem que jugueu i participeu. En joc un llibre de literatura infantil. Avui és un llibre amb majúscules perquè és un llibre que fa per dos o per tres, és un molt bon llibre de tapa dura, fantàstics d'aquests de regalar i que pesa. Quan veniu a recollir-lo, l'afortunat o afortunada que guanyi, porteu una bossa. Les vostres trucades i el català ens durà 2:15, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació i per acabar pantalles, tele i continguts audiovisuals i plataformes i novetats i estrenes i xafarderies amb en Carles Gala. I com cada matí a les 3 cites amb l'actualitat del Penedès i sumem 4 cites més amb la resta d'actualitat, amb el que passa més enllà de casa. Notícies que arriben puntualment a les hores en punt en els butlletins de les 9, que ja hem escoltat, i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest matí de dimarts. Benvinguts i benvingudes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Thank you.
Comencem aquest dimarts amb la previsió meteorològica amb el temps a càrrec de Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les pròximes jornades aquí al Penedès. I hem de parlar d'una setmana que arriba amb canvis, especialment els notarem a partir de dijous i divendres, amb un ambient que serà clarament més fred, ja més hivernal, aquí al Penedès i també arreu de Catalunya. Sembla que el fred d'hivern s'instal·larà a finals de setmana. De moment, avui dimarts, ens arriba un petit front, un front que arribarà a última hora del dia pel nord de Catalunya i que poc notarem aquí al Penedès. Matí, amb força clarianes en conjunt, amb núvols alts que aniran clarament en augment durant el matí i el migdia, i que durant la tarda aquests núvols alts i mitjans deixaran un cel mig ennuvolat aquí al Penedès. Tot i aquest augment de núvols, no esperem precipitacions avui dimarts aquí a la nostra zona. Les temperatures avui dimarts sense gaires canvis, mínimes entre els 6 i 10 graus i màximes entre els 12 i 16 graus. El vent avui bufarà feble durant bona part del dia de direcció nord o nord-oest. Pel que fa a demà dimecres, durant la matinada i les primeres hores del matí sí que esperem un augment dels núvols aquí al Penedès, que no descartem que fins i tot acabin deixat alguna gotellada o ruixat local entre la matinada i les primeres hores del matí. A partir del migdia i especialment ja de cara a la tarda, el sol hauria d'anar guanyant terreny. Les temperatures dimecres sense canvis destacables, mínimes entre els 7 i 10 graus, i les màximes potser baixarien lleugerament i es quedarien entre els 12 i 14 graus, ambient una miqueta més fresc de cara a dimecres. El vent dimecres bufarà durant tot el matí de component nord a nord-oest, girant a component sud-oest feble ja durant la tarda. Pel que fa a la jornada de dijous, tindrem un dia força estable, sol en conjunt durant bona part del matí. A partir del migdia sí que arribaran noves bandes de núvols alts que seran més importants a última hora de la tarda, tot i aquest augment de núvols. Durant la tarda no esperem pluja aquí al Penedès. Les temperatures seran clarament més baixes dijous, especialment ho notarem durant la matinada i el matí de dijous, ja que tindrem un ambient força fred, amb mínimes entre els 2 i 5 graus cap als municipis de l'interior, puntualment fins i tot per sota d'aquests 2 graus, i els municipis de la costa mínimes entre els 5 i 7 graus. Les temperatures màximes també es quedaran una miqueta més curtes, entre els 9 i 12 graus en general. L'ambient, com diem, dijous serà força més fred. El vent bufarà fluix de component sud-oest durant bona part de la jornada. De cara a finals de setmana sí que, com dèiem al principi, esperem que les temperatures d'hivern s'imposin clarament i l'ambient serà força fred a finals de setmana. De moment això és tot pel que fa al temps.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
És dimarts i ara és moment de sortir a conèixer el Penedès en la secció que més quilòmetres recorre del magazín. Es tracta del Passegem, que avui ens du a conèixer unes caves sadurninenques, les caves Giró i Giró. Fins allà s'hi ha desplaçat l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní.
Avui hem vingut fins a les caves Jaume Giró i Giró per fer aquest Passegem d'avui, per descobrir unes caves. Encara no havíem estat a cap cava de Sant Sadurní, per això el que ens acompanya és el seu propietari, el Ramon Giró. Ramon, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, què tal, benvinguts.
Avui ens fas de guia turístic d'aquestes caves i explica'ns una miqueta on som ara, que hem d'entrar, explica'ns què veiem aquí i on estem.
Estem al celler del 1920, o sigui que aquest any teníem que celebrar el centenari, és molt complicat, i al final no ho podrem fer, ho deixarem per l'any que ve, celebrarem el 100 més 1. I és un espai completament obert, sense cap columna, fet amb uns cavalls de fusta, encara he volgut mantenir la mateixa estructura que abans, on aquí es movien tots els bocois que a l'època tant del meu avi com el meu pare servien per traginar. Amb aquell carro que veus aquí en un racó, hi ha el carro, hi ha l'ensofatadora, hi ha els bocois, que els guardem perquè forma part de la nostra història, i amb això era amb el que es distribuïa el vi cap a altres cavistes. Nosaltres els hi preparàvem el cupatge i ells doncs feien l'embotellat del cava.
Fica'ns una miqueta que són aquestes ampolles tan grans, que impressionen veure-les des d'aquí tan a prop. És maco de veure, i a més...
Impressiona una mica.
Sí, sí, sí.
Són bombones que estaven a fora a l'aire lliure. En castellà en diuen de majuanes, en català són bombones, i servien per elaborar un birranci, vins vells que s'utilitzaven a partir de macabeus o garnatxes d'alta graduació, per obtenir un producte, aquest birranci, fet a sol i serena. Llavors aquí tenim un hort on estaven aquestes bombones, que servia per les postres, com la mistela, que és molt típica d'aquí del poble, i el birranci. O sigui, hi havia el producte sec i el producte dolç, per qui volia una cosa i l'altra, i a cada festa major, a cada festa familiar, sempre hi havia l'ampolla de totes. Doncs en aquestes bombones, a sol i serena, estaven potser un any o dos, i es feia un birranci molt típic de la nostra zona. Avui els birrancis no es consumeixen gaire. Jo en tinc aquí unes botes, com pots veure, sí, de mistela i de birranci, que són productes molt nostres, molt d'aquí, d'aquest territori, però que avui en dia quasi, almenys el birranci, fan servir les senyores grans per fer els rostits, i aquells rostits tan bons que fan la iaia, moltes vegades estan fets amb aquest birranci.
Si et sembla, continuem passejant i em vas explicant una miqueta per on anem passant i cap a on anem.
Molt bé, aquí hi ha els dipòsits on nosaltres preparem els cupatges, on entra el vi. Hi ha uns dipòsits també per fer un vi natural que fem d'una vinya que tenim aquí a Sant Sadurní. Tenim dues vinyes, una Gelida, una Sant Sadurní. La Gelida és gran, on tenim Pinot Noir, tenim Macabeu i sobretot tenim Xarel·lo. I la d'aquí de Gelida, la de Sant Sadurní, hi fem el Xarel·lo. I és un Xarel·lo amb un vi sense tractar, sense afegir sucrós. Encabat, estem passant ara per una zona on fem el desgorjat, hi ha un xampagel, i també una part que és amb la que nosaltres, de forma manual, fem el desgorjat en calent, que es diu per totes les botelles especials, magnums, grans reserves, i en aquesta part és on traiem la mare, ho tapem, rentem les ampolles i ja les encaixem. I ara entrem, clar, aquí estem a dintre el poble. Estem a la casa on jo vaig néixer, a la casa dels meus pares i dels meus avis. Tenim l'estable on teníem el matxo amb el que fèiem servir per moure aquell carro, i que ara fem servir per elaborar el vinagre de cava. Quan desgorgem, traiem una part del cava que, per comptes de llençar, lo reutilitzem per fer un vinagre passat amb barriques i tal. I clar, representa que ha estat tot integrat. Estem ara en un jardí, o sigui que de casa a la feina, dos segons. Ara entrarem aquí en l'antic despatx que hi havia del meu pare, encara amb fotografies, amb eines seves, amb màquina de calcular, la màquina d'escriure, on aquí al costat hi van fer-hi la sala de cates. Hi ha el laboratori i sales on hi guardem coses velles i coses curioses, com la samarreta del Barça, que em va tocar per sorteig. Jo no soc gaire futbolero, però bueno, aquí han signats tots els jugadors de l'època bona, en què hi havia el Puyol i el Messi i tot aquest. Hi ha unes fotografies dels meus avis i dels meus pares, amb fotos velles. I ara entrem a una part que és un museu. L'he convertit ja en un museu, que havia sigut una de les caves més velles del poble. Aquí al poble s'havia elaborat sempre el xampany, que es deia abans, que en petites quantitats s'obtenia prensant els raïms de les vinyes que hi havia aquí, i encabat, per poder-li donar valor, com ara passa també, s'aixafava, es fermentava aquí mateix a la casa i s'embotellava. Doncs en aquesta cava s'havia fet un cava muntaner a finals del segle XIX i començaments del XX, que havia sigut fins i tot proveïdor a la Casa Real. O sigui que un cava bastant, bastant bé. Hi ha unes fotografies, que ara entrarem a el que és ben bé la cava aquesta, una cava molt petitona, ja ho veuràs. És on hi ha màquines velles, com aquesta màquina per tapar, que és una màquina de fusta, tot molt manual, una màquina per posar el morrió, encabat i tenim algunes aixetes, eines per poder treballar les botes. També instrumental que havia fet servir el meu pare pel laboratori, algun filtre, bueno, coses d'aquestes per guardar. I més a sota encara, baixem.
No parem de baixar, eh?
El cap, no? I a l'escala està una mica... Així tenim un pou que ens serveix encara ara per abastir tot el que és l'hort, tot el que és el pati, el que és el jardí. O sigui que tenim aigua, n'hi ha moltíssima, ja estem entre dos rius, el Noia i el Abernó, hi ha moltes aigües de capes freàtiques altes. I aquí veus un parell de cups que antigament era on es fermentava el suc de raïm aquest que deia, que entrava el raïm per dalt, s'aixafava, entrava aquí dintre el most, i aquí fermentava, i llavors es trasbalsava, i en tota aquesta àrea era on es feia aquest embotellat de molt petites quantitats de cava. Hi ha una sala molt, molt vella, on hi tinc ampolles molt antigues, de l'any 82, d'altres que es van trobar aquí, que ja ni el tap de suro s'aguanta, perquè està ja tot ressec. Botes on el meu pare hi feia conyacs i mars de cava i coses d'aquelles que abans feia molta gràcia fer. I bueno, ara ja dic, s'ha convertit una mica en un museu on bueno, la gent es pot fer una mica la idea de com es treballava antigament, no? Ara baixarem a sota on hi ha aquests cups i que es van foradar per tal de poder-ho entrar, no pel forat habitual, que era un foradet petit, on jo hi entrava quan era petit per poder-los netejar, sinó a través d'unes portes que vam obrir quan vaig voler utilitzar-ho per cava. Llavors ja veus que hi ha aquests cups aquí que havien aproximadament entre els dos uns 65 mil·lilitres, aquí n'hi ha dos, són fets amb cairons vitrificats, i ara ho tenim ple de botelles de cava que elaborem amb el raïm ecològic i vins ecològics, fem els copatges i a cada un doncs, hi ha anyades diferents. He volgut recuperar sistemes de col·locació de les botelles com es feien antigament, amb les llates, posant-hi uns falcons costat i costat perquè no caigui, que a vegades quan baixa nens que d'aquests que ho toquen tot, a vegades em fa patir perquè... Això és fàcil, que se'n vagi tot per terra, no? Ja veus que n'hi ha de Pinot Noir, de Rosat, doncs aquí hi ha uns magnums. Cada vegada això dels magnums funciona més, veus? Llavors, veus aquí la mare. Aquestes botelles estaran aquí almenys uns 3 anys. La botella més jove que estem traient ara té 34 mesos, 35 mesos ja. Vol dir que ja és un gran reserva. Aquesta és la més jove, o sigui que... El nostre mercat és de persones que volen degustar un tipus de cava molt diferent del que moltes vegades es poden trobar a les grans superfícies. Nosaltres anem dirigits a particulars, sobretot, a algun restaurant, pocs, i a l'exportació, que és el que ens ha salvat aquest any.
Parles d'aquests 34 mesos, el que menys en té, però el que més en té...
El que més? Estàvem traient el 2010, que és amb el que vam guanyar la medalla de plata a grans reserves de llarga criança aquest any en els Premis Binari. Són uns premis que sempre li hem tingut molt de carinyo. Són els de casa. Però també ens donen el valor a les cases petites i ens permeten a les cases petites poder-nos comparar amb cases grans. Ens fan molta promoció, cases petites que no tenim sistema de poder promocionar els nostres vins i caves i en canvi a través d'ells se'n fa molt de ressò, a través de la televisió, a través d'altres mitjans. Ens posen en contacte amb distribuïdors, amb petites botigues que donen a conèixer aquests per tractes que hi ha. O sigui que són premis interessants, nosaltres hem participat sempre i de moment sempre hem anat traient un premi o altre.
Ramon, què més veiem, què més trobem?
Sí, perdona, anem. Bueno, hi ha alguna bota de vi negre, hem fet aquest any un vi negre amb el Pinot Noir que ha quedat, del poc que ha quedat a la vinya, perquè ha sigut un autèntic desastre amb el mildiu, Ja veus que remenem moltes ampolles, perquè hi ha molta ampolla de format especial, d'un disseny especial, i es fan a mà amb els pupitres, aquests magnums, per exemple. Aquests magnums són de Xarel·lo 100%, aquí hi ha Pinot Noir 100%, això és un copatge, tot ja dic que és ecològic, o sigui que ens venen aquí a auditar els de la CCPAE, que és l'auditor, i fem petites embotellades, no molt grans, a mi m'agrada. Doncs jo què sé, a fer una petita embotellada, però que tingui, per exemple, aquí hi ha les grandalles, en el moment en què es fa el tiratge, m'agrada que tingui aquesta part floral, la grandalla és la flor nacional d'Andorra, jo vaig registrar el nom quan tenia família, bueno, que ara tinc la família allà dalt, i em feia molta il·lusió tenir aquesta cosa encara dels Pirineus, no? Llavors, el copatge, buscant aquella idea, aquest flaire de les muntanyes i de les flors que creixen allà de forma espontània. D'això surt la grandalla aquesta. Ja veus que aquí sempre estem a les fosques, anem tallant les llums, estem en un lloc ben fresc, a uns 20 graus, a vegades a l'estiu pot pujar una mica més, a l'hivern pot baixar una mica més, però bueno, s'intenta que la temperatura sempre sigui constant. I això sí, ara ja a punt, estem a l'època quasi nadalenca i per tant ens hem d'anar
a l'època gran del cava.
Sí. I bé, un dels complements que tenim com a celler, perquè no és només elaboració de vi i cava, és que hi ha un espai que ara t'ensenyaré. És un espai on nosaltres podem oferir a la gent un lloc a l'aire lliure per poder fer una barbacoa, per poder fer una degustació dels vins i caves, amb un ambient així relaxat, tranquil. Estem en una mena com d'illa al mateix temps, al costat mateix de l'església, o sigui que l'espiritualitat que ens interessa és molt bona. I aquí venen famílies a fer la seva trobada, grups d'amics, també hem fet eventos o events amb gent que se celebra els 40 anys o els 30 anys, o sigui que és multidisciplinar i a més al mig del poble, amb el qual ens permet poder degustar els vins i caves sense patir per si després hem de conduir o no.
Podem anar a peu a casa fàcilment, després ho tenim fàcil.
Exacte.
Doncs Ramon, ho deixem aquí, un plaer fer aquesta visita tan i tan completa, visitant una miqueta tot el que ha donat de si aquests minuts que podem fer. Un plaer tenir-te avui amb nosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies per haver vingut i ja sabeu que aquesta és una casa oberta per tothom que vulgui venir a disfrutar de l'aire, de la pau i dels productes que elaborem.
Li agraïm al Ramon Giró que ens hagi obert les portes de casa seva. Hem gaudit molt aquesta visita, aquest passegem. Prenem nota d'aquest convit final que llença. I ara fem camí de 9:45 de la primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, que us acostarem aquest matí de dimarts al Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en Xarxa recollim les principals informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. A Vilafranca, la manifestació de suport a Adrián Sas va acabar amb aldarulls. Una cinquantena de persones va trencar vidres i va fer pintades a edificis públics. La manifestació de suport a Adrián Sas va acabar amb aldarulls ahir al vespre i destrosses en diferents punts de la vila i la intervenció d'agents antidisturbis. A l'Ajuntament de Vilafranca, un grup d'unes 50 persones, segons fonts policials, va intentar entrar a l'edifici, però una barrera policial els ho va impedir.
Es va iniciar un llançament d'objectes contra la policia. A partir d'aquest moment va començar un moviment de dispersió amb corredisses pels carrers del centre. D'altra banda, alguns manifestants van fer pintades al local de diferents partits, entre ells Esquerra Republicana i el PDeCAT, i van trencar els vidres. A la plaça de Sant Joan, algunes persones van llançar cadires de les terrasses contra els agents dels Mossos d'Esquadra. Com a resultat de l'enfrontament, hi ha dos agents dels Mossos amb ferides lleus. De moment, no hi ha hagut detencions per aquests incidents. Arrenca a Sant Sadurní el cribatge intensiu per detectar contagis de Covid-19. La població asimptomàtica a partir dels 16 anys està cridada a participar als cribatges intensius per detectar possibles contagis de Covid-19 que comencen avui a Sant Sadurní. Les proves, que es faran a l'índex de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 7:15 del vespre, s'allargaran durant almenys 4 setmanes per evitar aglomeracions i el resultat es donarà al mateix moment i també es podrà consultar a la plataforma La Meva Salut. Es tracta d'una estratègia conjunta en la lluita contra el coronavirus del Departament de Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica, l'Atenció Primària Metropolitana Sud i també amb la col·laboració dels ajuntaments dels municipis, i l'objectiu és controlar amb rapidesa la transmissió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió. Aquesta setmana també han començat els cribatges a Vilafranca i als Monjos. L'Ajuntament de Calafell engega un pla de xoc contra la pobresa de les famílies. L'Ajuntament de Calafell ha engegat un pla de xoc contra la pobresa al municipi, especialment la patida per famílies amb nens petits. És un pla a 5 anys vista que els efectes de la pandèmia han accelerat i que introdueix dues grans novetats. Una és que posa el focus en aquella gent que amb una empenta relativament petita pot sortir-se'n i normalitzar la seva situació i que, si no la rebés, l'empitjoraria. L'altra, que el pla prioritza qui mostri compromís autèntic i real per aconseguir-ho. La tinent d'alcalde d'Igualtat i Drets, Elena Rubio, explica que volen anar més enllà de donar ajuts a qui els necessiti, perquè els serveis socials no han de ser una mera gestoria de subvencions, sinó un instrument per revertir la pobresa i l'exclusió social. Per elaborar aquest pla de xoc s'han identificat les causes d'arrel dels problemes socioeconòmics del municipi: l'accés a l'habitatge i les ocupacions, l'abandonament escolar i la falta d'expectatives laborals dels joves de menys de 30 anys, un especial risc de pobresa a les famílies monoparentals, la reinserció laboral de persones de més de 50 anys i la pobresa i l'aïllament de les persones grans. I acabem explicant-vos que l'administrador concursal del FISA als Monjos presenta un ERO per acomiadar els 95 treballadors i tancar la fàbrica. L'administrador concursal del FISA a Santa Margarida i als Monjos ha presentat un ERO per tancar la fàbrica i acomiadar els seus 95 treballadors. Segons ha avançat el comitè d'empresa a l'ACN, la planta s'ha vist abocada a plegar definitivament després d'haver patit un robatori de cable de coure que ha frustrat la represa de l'activitat. El president del comitè, Àngel Aran, lamenta que la plantilla està pitjor ara amb administrador concursal que quan es va declarar la vaga en setembre. En aquest sentit, recorda que no han cobrat cap nòmina des de mitjans d'agost i tem que falten mesos fins que puguin rebre les indemnitzacions que hauran d'anar a càrrec del Fogassa.
Que se celebra des de l'any 1988 i serveix per visibilitzar la pandèmia i per posar en valor tots els avançaments científics contra el VIH. Justament això és el que volem fer nosaltres avui des del Penedès en Xarxa. I per això l'Eli Jiménez ha parlat amb la penedesenca Alba Torrents, que ha fet el seu doctorat sobre la vacuna de la sida i que actualment investiga la vacuna preventiva als Estats Units.
Alba Torrents, molt bon dia, què tal? Com anem?
Bon dia, molt bé.
Abans de posar-nos a parlar de moltíssimes coses, si et sembla, comencem una mica fent el dibuix actual de la situació que hi ha del món.
Vale. Actualment hi ha uns 38 milions d'infectats al món. Cada any hi ha més o menys 1,5 milió de nous contagis i unes 700.000 persones moren cada any al món.
Quan buscava una miqueta d'informació sobre la sida, una miqueta temes per poder conversar avui, una de les coses que més em cridaven l'atenció, i alhora no, perquè al final pot ser més o menys, es pot entendre més o menys, és que la mitjana de contagis són els 36 anys.
Exacte, perquè aquí, o sigui, hi ha dues coses, dues vessants, no? Que és com pot ser que ara, que se sap ja, que es té tanta informació sobre el virus i sobre els mètodes de transmissió, com és que encara hi ha tanta gent infectada, no? Mm-hmm. I a més tenim antiretrovirals, vol dir que nosaltres hi tenim antiretrovirals preexposició, que vol dir que prevenen bàsicament la infecció entre una persona i una altra, vale? Que es diu PrEP, o també té el nom de trobada. I aquesta pastilla, bàsicament, te la prens un cop al dia i estàs protegit. Llavors, com és, no?, que tot i que tinguem totes aquestes eines i que se sàpiga tantes coses, com és que encara hi ha tants contagis? I llavors, una de les coses és, vale, no hi ha prou educació, no hi ha prou transmissió de coneixement entre la ciència i el públic en general, que crec que això és un aspecte que s'ha de millorar des de nivell científic, no? I també a nivell de compromís del govern, de dir, bueno, necessitem una transmissió d'informació entre la ciència i la població en general, perquè tothom estigui a la mateixa pàgina a l'hora de, no?, a l'hora de decidir, no? Tu vols decidir tenint una informació X. I l'altra és que, per exemple, a l'Àfrica subsahariana, no?, hi ha moltes dones, perquè això també és algo que és bastant estrany, no? Dones molt joves que es contagien amb el VIH. I bàsicament aquí també hi ha un problema de dir, bueno, nosaltres volem, no?, que no hi hagi transmissió, i llavors què podem fer? Vale, ens podem posar un condó o podem utilitzar el PrEP, però el PrEP només s'utilitza més aviat a Europa i als Estats Units. Per tant, aquestes dones depenen que la seva parella, no?, o es posi un condó. I aleshores, clar, necessitem empoderar, jo crec, aquestes dones, o fins i tot els homes que tenen sexe amb altres homes, no?, de dir aquesta persona no depèn de l'altra persona posar-se un condó, sinó que jo em puc prendre PrEP i bàsicament protegir-me a mi, no?, prevenir la infecció, que m'arribi la infecció a mi. Per tant, crec que és un deure del govern o dels governs i del sistema sanitari, no?, de donar les eines necessàries perquè puguem empoderar a la gent perquè no s'agafi el VIH.
Ara, Alba, comentaves el tema de l'educació sexual, comentaves el tema del PrEP i sobretot també comentaves el tema del sexe entre homes, que moltes vegades, per exemple, un preservatiu és més, doncs, si tinc sexe amb una dona, sí, si tinc sexe amb un home, no. Sembla de vegades que si no t'has de quedar embarassada, sembla que molts homes no se'l vulguin posar, però ara comentaves, no?, aquest tema, no?, i la importància de fer de pedagogia sobre que el sexe entre homes també s'ha de posar una miqueta de barrera.
Sí, crec que és molt important, i que a vegades no hi veiem la importància, però que s'haurien de dedicar moltes hores des que els nens i les nenes són petits fins que són grans, no?, a tenir un currículum d'educació que sigui prou fort com per passar tots aquests coneixements a tots els nens i nenes, no? I llavors que ja sigui com una cosa inconscient de dir, vale, jo m'empodero no, de mi mateixa i sé que existeix el preservatiu, però si jo sé que sóc persona de risc, no, doncs em puc prendre el PrEP. I si sóc una dona, doncs em puc prendre el PrEP o puc utilitzar el preservatiu femení. Per tant, s'han de donar totes aquestes eines que no només vinguin per nosaltres mateixos que estiguem buscant informació, sinó que ens arribin, no, i que hi hagi aquesta transmissió de coneixement superfluïda i des de ben petits, perquè ja ens ho bàsicament, perquè ja ho tinguem en ment, no, i ja sapiguem on anar, igual que sabem sumar, restar, no? Vull dir, és algo com bastant, que creiem que és bastant bàsic, doncs l'educació sexual també hauria de ser igual de bàsica, jo crec.
Moltes vegades el sexe, al ser encara al segle XXI, sembla una miqueta lamentable, però encara ser una miqueta tabú, el tema d'educació sexual, malauradament, també és una matèria pendent, no només a Europa, als Estats Units, a tot el món, no?
Exacte, sí. Jo crec que ha de venir no només de l'escola, sinó del govern, no? De començar a invertir i començar a invertir fort amb tots els cursos i a totes les classes i tenir unes hores dedicades a això, no?
Mm-hmm. Alba, tu que ho vius de prop, que ho has viscut de prop als darrers anys, com ha evolucionat una miqueta la investigació al voltant de la sida, al voltant de la famosa vacuna que curarà la sida, no? Aquesta vacuna que fa moltíssimes dècades que s'està investigant. De fet, en els darrers 25 anys podríem dir que s'ha evolucionat moltíssim. No sé si tu segurament ens ho diràs millor.
Sí, sí. Doncs, però per posar una mica en perspectiva, no? El 1981 hi va haver una notícia, no?, del New York Times, que el New York Times la va publicar i va dir un càncer misteriós en 41, em sembla que eren 41 homosexuals, no? Que aquí també podem agafar i fer un parèntesi i dir, bueno, a veure com es... Quin nivell, no?, de com s'escriuen els titulars, no?, quan tu presentes alguna cosa, no? Vull dir, tu el 1981 dius, vale, 41 persones homosexuals tenen un càncer misteriós. Bueno, això ho deixo perquè ho discutiu els periodistes, no? Però crec que és algo com molt bèstia, també.
Podríem debatre molt, sí, sí.
Sí, deixar-ho així, d'aquesta manera, no? Però el 1981, doncs, es va veure que hi havia gent amb càncers estranys, que no havíem vist, amb gent tan jove. I llavors, el 1982, van decidir anomenar... crear el terme sida a partir de tots aquests símptomes, no? I el 1983 van identificar el virus que causava el sida, que és el VIH. I aleshores es va tardar bastant de temps a trobar una pastilla, no?, que ho curés. I no ho trobaven fins que el 1987 van trobar una monoteràpia, que vol dir que s'utilitza només un inhibidor, com una droga, no? I el virus, es veia que el virus escapava, no? S'adaptava en aquesta teràpia, i aleshores el 1992 van fer una teràpia dual, que bàsicament són dues drogues, i el virus encara escapava, i això era el principi, que al principi hi havia molts efectes secundaris, però era l'únic que parava una mica el virus, no? I llavors, a partir del 1996, van combinar tres inhibidors diferents, i amb això el virus sí que no mutava, no escapava, no s'adaptava, no? I aleshores això és els antirretrovirals. Bueno, ara estan una mica canviats, però la idea és que tenim una combinació de diferents antirretrovirals, i d'aquesta manera, prenent pastilles, es pot bàsicament reduir el nivell de virus al nostre cos i pots viure sense sense el SIDA, que és el síndrome d'immunodeficiència adquirida, que és el que passava abans i del que la gent moria, no? I aleshores, el 2010 es va descobrir el que van anomenar trobada, que era aquest PrEP, profilaxis de preexposició, i justament ara mateix, fa un any, van aprovar aquí a Espanya i a Catalunya que aquest PrEP entrava per la Seguretat Social. I vol dir que ara mateix, tenint els antirretrovirals i el PrEP, tenim molts mitjans, no?, bàsicament per prevenir la transmissió entre persones amb el virus i també per tractar-lo. Per això bàsicament els governs han de fer un esforç, no?, perquè nosaltres tenim les eines ara mateix. I per tant hi ha d'haver, jo crec, on hi ha casos de transmissió i pot haver una inversió, no?, perquè tothom tingui teràpia antirretrovirals i perquè tothom tingui PrEPs i preservatius i tota l'educació i informació necessària perquè la gent pugui prendre les seves decisions, no?
Alba, perquè a dia d'avui, jo recordo quan era petita, no?, que a finals dels anys 80, a principis dels anys 90, hi havia moltíssima gent que moria de la SIDA, però a dia d'avui es pot viure amb aquesta SIDA i es pot viure amb aquests medicaments que comentaves amb una certa qualitat de vida.
Sí, exacte. O sigui, els antirretrovirals hi són i la gent es mora, no?, perquè encara hi ha unes 700.000 persones que es moren cada any, però bàsicament per això he comentat abans que cal una acceptació de dir, bueno, això sí que ho podem millorar, no?, encara que sigui l'antirretroviral no arriba a aquestes zones rurals, bueno, doncs fem que hi arribi, no? Vull dir, hi ha d'haver acció, perquè ara no és que falti una teràpia, sinó ara falta l'acció per portar aquesta teràpia, per fer arribar aquesta teràpia a tothom, no?
Moltes vegades el desconeixement, no?, també, segurament, ara estem parlant de molts mètodes anticonceptius, podríem parlar del condó, per exemple, estem parlant ara també d'aquest PrEP, no?, d'aquesta manera de no contagiar-se, i estic gairebé segura que hi ha moltíssima gent de la que ens estigui sentint que a dia d'avui no sap què és. Aleshores, poder, sí que a nivell governamental s'hauria de fer molta pedagogia i s'hauria d'explicar, no?, perquè com comentaves, cadascú després decideixi, s'empoderi, decideixi què és el que vol fer i què és el que vol prendre o no prendre no? I una miqueta ser amo d'ell mateix, no?
Sí, jo crec que això bàsicament es pot extrapolar a qualsevol altra malaltia, no? O sigui, el SIDA perquè és el que, o el virus, el VIH perquè és el que jo toco més, però vull dir, es pot extrapolar fins i tot al coronavirus, no?, que ara estem tots tan envoltats de coronavirus, però necessitem que hi hagi més bona transmissió de coneixement, de dir, vale, què és el que sabem ara mateix, això? Vale, llavors, no?, la comunitat científica que està treballant que són un equip de persones treballant sinèrgicament, multidisciplinàriament, doncs fer el mateix, aquesta interdisciplinarietat, no?, que arribi a tota la gent perquè aquesta gent aprengui, no?, al mateix temps que nosaltres estiguem aprenent, que estiguin bàsicament al mateix nivell de coneixement que nosaltres, no?, i anar avançant tots, tota aquesta comunitat de moltes disciplines diferents que avancin junts tenint el coneixement necessari per poder prendre les decisions, no?
A nivell d'investigació en quant a la cura, aquesta famosa vacuna, Alba, actualment com estem, perquè ara comentaves, no?, aquest treball multidisciplinar, una miqueta un treball que feu a nivell global, no separadament, sinó en diferents països del món. No sé com està la cosa actualment.
Sí, doncs, clar, la vacuna, hi ha dos tipus de vacunes. La vacuna profilàctica preventiva i la vacuna terapèutica. La preventiva és bàsicament per prevenir la infecció, no?, per prevenir que t'infectis tu, i la terapèutica, que és la cura quan una persona ja està infectada. I llavors jo treballo amb la vacuna preventiva, que la idea és que nosaltres ens haguem de vacunar i estiguem vacunats per sempre, com les vacunes que ens posen quan som petits i petites, no? Aleshores, la vacuna preventiva es fa en un és un disseny circular, és un disseny de la vacuna a nivell computacional. Llavors aquest nivell computacional es trasllada al laboratori on es produeix el virus, es produeix la proteïna que està fora del virus, i quan hi ha un candidat que és òptim, es trasllada a vacunacions en animals, i quan els resultats en animals són òptims, es traslladen als estudis en persones, no? I aleshores aquests estudis en persones és on estan ara el que jo vaig començar a nivell computacional, de laboratori i d'animals, ara ha arribat a les persones, i el primer assaig que es fa és de veure, bàsicament, si aquesta persona està protegida del virus o no, vale? I doncs la idea és que una vegada se sàpiga si la persona està protegida o no està protegida, doncs es torna al disseny circular, no? A dissenyar una vacuna millor, i es torna a fer el cercle. I per tant, estem en un moment que estan havent-hi ara mateix els primers estudis en humans, i per tant ara estem rebent tota la sang dels humans per investigar la resposta immune d'aquests humans que han tingut contra la vacuna, i si aquests humans estan protegits o no. I això ha sigut gràcies a equips de moltes persones a molts llocs diferents del món, a Amsterdam, a Estats Units, i també hi ha un grup del Regne Unit. Bàsicament, doncs, aquests són diferents llocs d'Estats Units i Amsterdam i el Regne Unit. Aquest equip de persones és el que he treballat jo. I aleshores aquest equip multidisciplinari, no?, cada un treballa en paral·lel, sinèrgicament, i en una especialitat diferent. Jo bàsicament he fet la part de bioquímica, disseny computacional i microscopia, i aleshores cada un aporta tot el que pot. Per això és molt, molt important treballar entre molta gent, perquè així cadascú pot aportar el màxim de la seva especialitat, no?
Per tant, Alba, pel que comentes, esperança de que, si realment s'ha arribat a aquest punt a dia d'avui, esperança de que en els propers anys trobem una miqueta aquesta vacuna, que és el somni de les darreres dècades a nivell mundial.
Clar, la idea és, vale, quan tinguem una vacuna, no?, ja està, ens haurem de vacunar, ja no, ningú haurà de prendre antirretrovirals ni més PrEP ni res, no? El que passa és que el virus del SIDA és molt intel·ligent i muta moltíssim, no? S'adapta, és una adaptació que té a tot, no? A nosaltres, al nostre sistema immune, a les teràpies que provem, es camufla superbé, i és com que s'amaga les nostres cèl·lules, aleshores muta, i és una adaptació constant del virus i del nostre sistema immune, no? O sigui, els dos es van adaptant un a l'altre, però el virus sempre va davant. És com si estiguessin fent una competició, no? Una cursa, i el virus sempre va davant i el nostre cos ha d'anar lluitant contra el virus. I aquest és el problema que hi ha amb la vacuna preventiva, no? Que nosaltres ara mateix, en estudis amb animals, hem pogut fer una vacuna que protegeixi contra un virus, però n'hi ha tants que, clar, hem d'anar fent passos, no? Que són petits passos, molts passos petits, no, per arribar a una vacuna que protegeixi contra tots aquests virus, no? I aleshores a la gent li agrada molt posar titulars, tipus, d'aquí 10 anys tindrem la vacuna del SIDA. Jo crec que és molt difícil dir d'aquí quants anys podrem tenir una vacuna del SIDA, perquè el virus del SIDA muta, s'adapta, no? I sí que estem avançant, però posar una data quan encara no es tenen resultats, no, de clínics que protegeixin contra tots aquests virus és molt complicat. Per tant, són com passet a passet i entre molta gent col·laborant, parlant, aprenent de la història dels virus, aprenent del que ha passat fins ara, no, del que hem estudiat fins ara, doncs s'anirà avançant i al final això és el que compta, no? Que es vagi avançant a poc fins a trobar un dia una vacuna que sigui segura i que ens protegeixi contra el virus a tots i contra tots els tipus de virus, no?
No posarem una data, no serem agosarats a posar una data, però segur que arriba un dia en què o no existeix o podem conviure i d'una manera